Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Aquest estiu, a partir del 6 de juliol, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, Grans Històries, diàlegs entre grans i petits, de la mà de la Fundació Roca i Pi i dirigit i presentat per Oriol Casals. A partir del 6 de juliol, Grans Històries, a Ràdio Estel, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Les 9 i un minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Tots els equips campions de les seves respectives lligues europees aniran directament a la fase de grups de la propera edició de l'Eurolliga femenina. Tots menys l'Espar Citylif Girona, que segueix lluitant pels seus drets i demana l'empara del Consell Superior d'Esports per evitar jugar la ronda prèvia com a campió que és de la Lliga Femenina. FIBA Europa atorga l'accés directe al Perfumeries Avenida seguint directrius de la Federació Espanyola i la FEB, en un comunicat d'ahir a la nit, afirma que s'han guiat aplicant el rànquing de competicions europees que s'obté comptabilitzant els resultats de les tres darreres temporades de cada club. Un extrem que ja de per si incompleix les seves pròpies bases de competició i, a més, es contradiu amb el que explica la FIBA, que assegura que el rànquing és únicament federatiu. Per tot plegat, l'Unis Girona demana el que és just, no jugar la fase prèvia de l'Eurolliga. Del contrari, fins i tot es plantegen renunciar a participar a l'Eurolliga 2015-2016. Això és Bàsquet al Dia amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
9 i 3, comencem.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs aquí estan les coses i el temps certament no dona marge perquè aquest dissabte a Múnich es celebra la reunió habitual per fer el sorteig del calendari de l'Eurolliga femenina. I una vegada es faci el sorteig, si l'Unis Girona apareix a la fase prèvia, doncs l'equip català, si finalment no renuncia a la competició, doncs per molt que fos el vigent campió de Lliga, es veurà obligat a jugar aquesta fase prèvia. President de l'Espar Citylif Girona, Llorenç Viarger, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què creu que està succeint tot això?
Bueno, ja t'he comentat i he comentat a companys teus bueno, que és incomprensible. Jo crec que s'ha complicat la federació les coses de mala manera. Només complint amb les bases de competició era molt fàcil. I ho posen ben clar. Llavors, jo crec que la Federació Espanyola, no sé per quins motius, però està pixant fora de test.
Mm. Es diuen moltes coses i fins i tot hi ha qui creu que s'està barrejant esport en política.
Bueno, jo no vull entrar en aquest diàleg perquè jo sóc esportista Girona ha guanyat en la pista no una vegada, quatre vegades en aquesta temporada en el Perfumeries Avenida. Llavors, vull dir que en la pista ens ho hem guanyat i a mi m'agrada ser esportista, ja et dic. Posar la política pel mig jo crec que és una mala pràctica, i el que tenim que enraonar els esportistes és d'esport i dels drets dels esportistes que s'ho guanyen a la pista.
Vostès avui, el club, l'Unis Girona, avui per escrit fan un comunicat i demanen l'empara del Consell Superior d'Esports.
Evident, és l'ordre que pot intervindre i pot enraonar amb la Federació Espanyola de Bàsquet. Llavors, bueno, el senyor Cardenal, esperem que en reuni amb el president del bàsquet i que, a veure, si poden trobar una solució justa i que, ja et dic, i que empari en els esportistes que s'ho guanyen a la pista, no en els despatxos o en altres puestos.
Escoltant a la FIBA i a la FEB, o llegint el que diu la FIBA i el que diu la FEB, el que queda clar, senyor Vierger, de sortida, és que la Federació Espanyola de Bàsquet incompleix i diria més, reconeix que incompleix les seves bases de competició.
Sí, 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 amb la nota que ells fan, que es van fer ahir a última hora, a les 10 i mitja del vespre, tot el dia estàvem esperant aquesta nota. Com diu vostè molt bé, reconeixen que incompleixen la base de competició de la Lliga 1 espanyola.
I s'excusen en un criteri europeu, però la FIBA els assegura a vostès per escrit que no és cert.
Exacte. No, és que la FIBA ens diu que és la federació la que marca els rànquings. No, és la FIBA el que té és un mitjà de puntuació pels equips que han participat en altres Eurolligues durant 3 anys o en altres copes. Però vull dir, és un criteri de la FIBA per donar uns punts. Però qui marca, qui va a la competició europea són les bases de cada federació. I la senyal i la prova és que totes les federacions del resto d'Europa, de tots els països del resto d'Europa, el campió és el que té el rànquing número 1, i, per exemple, per posar un exemple, a Turquia, que té 3 equips, i el Fenerbahçe, que ha sigut finalista de Copa d'Europa i és un club de prestigi dintre de les lligues femenines, va de número 3, perquè bueno, el número 2 hi va un equip que va donar la sorpresa de jugar a la final. Vull dir que tot això es pot veure que el resto de països han complert les bases de competició seves i el campió ha anat de número 1. L'únic estat que no compleix amb això és l'Espanyol.
Confien que es pugui redreçar la situació o ho veu complicat?
A veure, jo sempre veig el got mig ple que en vez de mig buit. Soc optimista tota la meva vida professional i esportista. M'ha agradat ser positiu. Esperem que els contactes, les converses que hi ha redreçar el tema i buscar una solució positiva. No estan, ho veig difícil, però bueno, l'esperança és l'últim que es perd.
La darrera carta que els hi queda, o almenys m'ho plantejo així, no sé si és la roda de premsa que es farà demà, 12 del migdia, a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet. Vostès apareixeran al costat de la pròpia federació, de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Ajuntament de Girona. No sé si serà una roda de premsa per pressionar la Federació Espanyola de Bàsquet.
No, per pressionar és per dir les coses que són i que passen i que han passat. Vull dir, per deixar les coses clares i que tenim el recolzament de tota aquesta gent. Si això també es dona compte, bueno, i sobretot les xarxes, a mi el que també em dona esperança i que tota la gent ens està apoyant, i equips de la Lliga, i equips modestos i gent aficionada al bàsquet ens està donant recolzament. I, escolta, això també és important perquè la Federació Espanyola es doni compte de que ja he dit que no està sent justa amb nosaltres.
Mm-hmm. Perquè en aquest escrit que avui han fet públic asseguren que se senten perjudicats per la FEB i consideren que la Federació ha lesionat greument els seus interessos.
Sí, evident, en primer lloc. Ja et dic, nosaltres ens ho hem guanyat a la pista. En segon lloc, nosaltres tenim uns sponsors que comptaven amb la Copa d'Europa i augmentant la inversió que tenen amb nosaltres.
Sí. I una plantilla, president, que s'està confeccionant també per competir a l'Eurolliga.
Correcte, i que té un cost important. Tenim les institucions que també ens donen recolzament i també han augmentat els imports econòmics per poder anar a l'Eurolliga. Vull dir que aquí no és una cosa de jugar un partit més, una eliminatòria més, i que tenim possibilitats de passar-la o no. No és aquest el tema. El tema és d'uns drets adquirits en la pista, jugant netament i jugant amb il·lusió per guanyar la Lliga 1, i segon, uns sponsors i unes entitats que ens estan donant recolzament i que s'estan jugant uns diners. Llavors, bueno, aquest tema no és fàcil, vull dir, per ningú. És un tema molt important pel club nostre, per la ciutat de Girona i per una sèrie d'empreses i entitats públiques que ens estan ajudant.
Ja per acabar, de debò l'Uni Girona, l'Espart, Citylift Girona, president, s'està plantejant renunciar a participar a l'Eurolliga la propera temporada?
Bueno, a veure, això tot es té de pensar molt. No és sols la junta directiva, ni és un moment d'escalfor que agafes, sinó que es té de mirar fredament.
Sí, però a l'escrit d'avui el club ho posa, eh?
Perquè bueno, la junta directiva, ahir vam fer una junta directiva i hi havia gent calenta, que estava calenta, i vull dir, hi ha una possibilitat també, per què no? Però ja et dic, jo el que tenim que fer és mirar, refredar, esperar, i ja et dic, i enraonar amb els nostres sponsors, amb els entes públics, i una vegada tinguem tot sobre la taula, llavors decidir.
I demanaran responsabilitats a la FEB?
Bueno, si s'han de demanar, es demanaran.
Aniran fins on faci falta, eh?
Sí, nosaltres estem disposats a arribar fins on tinguem que arribar, defensant els nostres drets.
Doncs esperem que la cosa encara es pugui reconduir. Encara hi ha temps, però límit, perquè dissabte es fa el sorteig. Per cert, han parlat amb el Perfumeries Avenida? Els han dit alguna cosa o no tenen per què posar-se en contacte els dos clubs?
No, a veure, nosaltres amb el Perfumeries Avenida no tenim que enraonar. Ells tampoc han enraonat amb nosaltres, vull dir. Això, aquest tema no és un tema de perfumeries i Girona. Aquest tema és un tema de la Federació Espanyola.
Sí.
El que sí que a mi m'han trucat periodistes de Salamanca. Uh-huh. I també per demanar declaracions o per saber què opinava i tal. I bueno, jo els hi he comentat i els hi he dit pues, què passaria si fos al revés. Si el tema fos al revés. I, bueno, i ells m'han reconegut que sí, que tenim uns drets i ens ho hem guanyat a la pista.
Sí, si fos al revés, què passaria?
Exacte.
No, li pregunto, què creu que passaria?
No ho sé, jo no soc adivino ni m'agrada fer especulacions amb coses per... que no porten a cap puesto. Però, bueno, ja et dic, nosaltres amb el tema amb la federació pues sempre hem tingut alguna mala experiència, en el sentit de que, per exemple, vam demanar la Copa de la Reina ja fa 2 o 3 temporades a Girona, que és una ciutat pues, amb suficients hotels, amb el pavelló millor de Lliga Femenina 1, portant diverses temporades a Lliga 1 i siguent sempre dels 5 primers, i no ens ho vam emportar. S'ho va emportar Zamora.
Doncs sembla que la federació té algun problema amb Girona, no?
Bueno, o que Zamora també és de Castella i Lleó. Vale? I el president de Castella i Lleó és delegat de la selecció femenina espanyola i vicepresident de la federació. Vull dir que bueno, que igual pues, Castella i Lleó, pues, no sé, aprofita pues, les avantatges d'estar a prop de Madrid, o no sé.
I fins aquí puc llegir, no?, què diria aquell.
Exacte.
Doncs, senyor Vierge, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia. Veurem què passa i ens veiem demà a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet.
Molt bé, doncs demà ens veurem allà. I et saludaré i moltes gràcies.
Bàsquet al Dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Demà divendres estarem molt pendents d'aquesta roda de premsa de l'Uni Girona, que es durà a terme a les 12 del migdia a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet i que comptarà amb la presència del president de l'Esparci de l'IF Girona, el senyor Llorenç Vierge, amb qui parlàvem ara aquí al Bàsquet al Dia, el secretari general d'Esport de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ivan Tibau, i el president de la Catalana, el senyor Joan Faix, i com també representants de l'Ajuntament i de la Diputació de Girona. I fora del que és l'actualitat i la polèmica de l'Uni Girona amb la Federació Espanyola de Bàsquet, Eurolliga, etcètera, etcètera, el nom del dia avui és el de Sergi Llull, el base del Madrid, 27 anys, ho ha guanyat absolutament tot a Europa, ho ha guanyat tot aquesta temporada, i té o tenia una oferta marejant dels Houston Rockets. Ho tenia tot per fer el salt a la NBA, però marxem a Madrid. Periodista de Planeta CB, Javi Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Tendréis a Llull más años por ahí, ¿no?
Parece ser. Todavía ya sabes que no hay nada confirmado. Parece ser que ha desestimado la oferta de los Houston Rockets y que el Real Madrid le va a hacer una mejora importante en su contrato. Se lo va a ampliar, que lo tenía hasta el 2018, y parece, según las últimas informaciones, que tiene una oferta de renovación hasta el año 2021. Con lo cual, se podría decir que ya toda su carrera deportiva pues la terminaría en el Real Madrid. Sería un caso parecido al de Felipe Reyes. Uh-huh. Habría una mejora, por lo que dice ahora mismo Jürg, me está cobrando sobre millón algo de euros, y ya pasaría a cobrar una cantidad que superaría los 2 millones, según ha informado Ricardo González del diario AS.
Uh-huh. Es decir, que el Madrid va a colmar las aspiraciones y voluntades económicas del menorquín, ¿no?
Hombre, ya sabemos que competir con la NBA es imposible. Eso es imposible, ya lo vimos ayer. Yo ayer cuando vi que se mueven 1.300 millones de dólares en un rato, pues eso es lo que tiene el dinero como castigo.
Exacto.
Pero yo creo que en el caso de Jules, pues había otro tipo de condicionantes, porque bueno, estamos hablando de un jugador prácticamente franquicia, de un jugador que siempre tiene o casi siempre la última bola para ganar los partidos. Pasaría una situación en la que, digo yo, viendo la valoración económica y las posibilidades de triunfo, pues ha preferido quedarse. Y bueno, eso sí, también con esta oferta ha mejorado sustancialmente sus condiciones económicas, que eso también es de agradecer. Se está asegurando un futuro ya para todo lo que le queda a carrera deportiva, mientras que en la NBA pues son 3 años y tampoco sabemos cómo se va a adaptar. Tampoco es que se haya visto mucho nunca a Sergio Llull demasiado motivado para ir a la NBA. Por ejemplo, es un caso como Nikola Mirotić, que ya se veía que a sus 23 años, 24, ya tenía interés en irse. Incluso él quería irse con la Euroliga, pero no lo consiguió, pero aún así forzó su salida, que cuando podía haberse quedado un año más. Entonces, bueno, yo creo que ha sido satisfactorio para todas las partes. Real Madrid ha tenido que rascarse un poco más por ello, pero creo que deportivamente gana mucho el equipo de Lasso.
Y lo que parece claro es que si no se va ahora, porque tenía el momento perfecto para hacerlo, no se va a ir nunca a la NBA, Sergio Llull.
No, yo, vamos, estaba en su plena etapa de madurez. Además, como te digo, había ganado todo aquí ahora mismo, en Europa y en España. Es decir, pocos alicientes puedes tener ya dentro de decir, quiero, aquí estoy bien, me siento reconocido, pues voy a seguir en esta dinámica. Pero yo también entiendo lo que se dice por ahí, las quejas que se puedan haber diciendo, joder, pues parece increíble que tal y como está en su situación y con él mismo reconociendo que ha sido su mejor temporada, que no quiera dar el salto. Pero bueno, se puede decir que no es todo oro lo que reluce, pero que un poquito de oro también hay, no se va a quedar más.
Pues gran noticia para el Madrid, Javi, y mala noticia para el Barça,
Bueno, pues mala noticia para el Barça, pero yo creo que el Barça bastante tiene ya con intentar reformar la plantilla, ver ahora cómo queda la época de elecciones, con todas estas cosas que hay ahora, que si... Parece que lo único que hay seguro es que Xavi Pascual va a ser entrenador. Ninguno de los dos candidatos han apostado por nadie, pero sí que parece que se plantea unos cambios en la esfera directiva, dependiendo de quién sea, que eso sí que puede afectar. Ya veremos, a ver. ¿Mala noticia para el Barça? Bueno, yo creo que es buena noticia para la Liga Española. Que
no, eso seguro, eso seguro. Lo que queremos es que los buenos sigan aquí, que sigan en la CB y sigan en la Liga Endesa.
Claro, por supuesto. O sea, a mí yo esto ya cuando veo con la camiseta de los Magic, a mí me provoca mucha pena. O sea, me parece que es un jugador que podía haber estado un par de años aquí a muy buen rendimiento y dando espectáculo como lo ha estado dando este año. O sea, yo todas las figuras que se vayan yendo, como por ejemplo acaba ahora mismo de anunciar Edi Tavares que se va a los Atlanta, pues evidentemente pues queda... dejar a la Liga Española un poco por debajo.
Oye, Javi, no sé si es sintomático... O que dice mucho de lo que están viviendo ahora mismo Madrid y Barça, ¿no? El Madrid, en un momento pletórico, Llull dice que no a la NBA. El Barça, con lo que está viviendo, Mario, son ya 20 años, aquí os quedáis, me voy a los Orlando Magic.
Bueno, son situaciones muy diferentes. O sea, es que yo la situación de Sonja, hablo desde la lejanía, me parecía que no era un tío feliz en el Fútbol Club Barcelona.
Lógicamente porque no jugaba.
Claro, vamos, eso es lo que siempre quiere un jugador. Entonces, a lo mejor me dices esa situación, te la pongo con Satoransky, por ejemplo, que me parece que es un jugador que ha dado un salto de calidad importante en el Barcelona, desde un puesto de mucha responsabilidad, que a lo mejor, y ya te digo, hablo de desconocimiento, no hubiera sorprendido que hubiera hecho algo parecido a lo que ha hecho Sergio Llull, independientemente de que el Barcelona no hubiera ganado nada. Yo creo que los roles son fundamentales cuando hablamos de jugadores que todos sabemos que son egoístas de por sí, lo que quieren es jugar y ser reconocidos, y yo creo, sinceramente hablando, que son ya lo que... No se ha sentido, es querido, aparte de que cada vez que le oigo hablar me parece que es un tío con una ambición tremenda. O sea, me parece que es un tío que dice, bueno, yo estoy capacitado para jugar aquí 35 minutos y como no me los dan, voy a ver si me los dan en la NBA.
Uh-huh. Sí. ¿Chacho qué va a hacer?
Chacho, según se oiga, dependiendo de cómo se movía el mercado, podía plantearse irse a alguna franquicia en la NBA. Yo personalmente creo que no se va a mover. Creo que él también tiene su vida bastante estructurada, tiene un buen contrato, no se oye nada de que puedan renovarlo a la alta, un poco más, lo que sea, renovó el año pasado por 3 temporadas más, tiene una ficha en condiciones, se siente querido, acaba de tener a su hija, está muy bien aquí por Madrid, salvo que haya alguna oferta de estas mareantes que nos dejen asombrados, yo creo que Chacho seguirá el año que viene a plantilla
el
Madrid.
Es decir, que Lasso encantado de la vida y el Madrid el año próximo... ¿A seguir dando guerra?
Aquí todo es maravilloso ahora mismo, macho, ya sabes cómo es esto. Siempre que se gana, y más si se gana como este año, todo va bien. La plantilla se prevé en mínimo movimientos, probablemente la baja de Burusis, que se asegura, la baja de Merry también, la llegada del Trey Tompkins procedente del Nizhny Novgorod, está prácticamente hecho, no está anunciado, pero el propio club ruso lo ha anunciado, y el más que probable regreso de Billy Hernán Gómez. Y a partir de ahí, pocas modificaciones, ¿eh? La plantilla prácticamente va a ser la misma.
Lo que sí será difícil es repetir lo que ha hecho el Madrid esta temporada.
Yo creo que será imposible. Vamos, lo que se ha visto, esto no se volverá a ver. Evidentemente el Real Madrid tendrá que perder en algún momento y, sinceramente, bueno, vamos, repetir esto sería, ya no sería historia, ya sería algo único, que por eso se disfrutará de este momento todos los aficionados madridistas, aunque ya que me dejas un espacio pequeño, voy a decir que me voy a quejar un poquito de que no se haya celebrado como se debería haber celebrado con la afición, porque un recibimiento por la mañana así en un día de laborable pues ha dejado a mucha gente con un sabor así un poco agridulce, y bueno, y evidentemente pues el Real Madrid en algún momento tendrá que perder, y el Barcelona o el Olympiacos o el que sea, equipos que están reforzando muy bien, tipo Fenerbahce o cualquiera de estos, evidentemente tendrá que volver a la élite, seguro.
Bueno, pues veremos quién gana la próxima temporada, qué pasa durante este verano. Javi, Planeta CB, un placer, gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente para todos vosotros, un abrazo. But to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire.
I mentre Sergi Llull diu no a la NBA, qui ja ha estat presentat com a nou jugador dels Orlando Magic, escollit en el número 5 del draft, és Mario Hezonja. El dia d'avui, el dia de la seva presentació oficial, el croat ha apuntat al parlant, per què no, de guanyar l'anell.
Estoy encantado para estar aquí con esta organización y con esta buenísima gente aquí. Sí que estamos en un progreso de renovación con todos los jóvenes, con hay mucha gente joven en el equipo, pero creo que esto está bien, que estamos en un buen nivel, que yo puedo ver ahora de esos entrenos que estaba viendo esos días, y tengo solo buenas palabras para todos mis hermanos ahí en la pista. Espero que vamos a trabajar duro cada entreno, cada partido, porque lo que vale aquí es traer el campeonato de NBA en Orlando.
Doncs ja parla del campionat, parla de l'anell. Ja, Mario, són ja el dia que ha estat presentat com a nou jugador dels Orlando Magic. L'ex del Barça reconeix també que els seus anys a Barcelona l'han ajudat a fer el salt a la NBA.
And I didn't want to miss the step to play in a high stage in Europe. So I think 3 years in Barcelona really helped me a lot to be today here with this wonderful organization.
I també li han preguntat per LeBron James, per Kobe Bryant, per la de grans atletes, de llegendes del bàsquet, i espera buscar els seus límits.
You know, as a kid, you always watch these legends playing, you know, and you really enjoy to see to be able to watch the greatest athletes in this world. So it will only motivate me to go, you know, over my limits and work even harder.
Doncs més que motivat, Mario Hezonja, en aquesta nova etapa a la NBA amb els Orlando Magic, signa per dues temporades amb opció a una tercera. Són aquestes les seves primeres paraules el dia de la seva presentació com a jugador dels Orlando Magic, sentint-ho molt, exjugador del Barça. Mario Hezonja, nova figura dels Orlando Magic.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I abans d'acabar, encara dir-vos que Pablo Lasso, entrenador de l'any a la Eurolliga, Fotis Katsikaris, entrenador del UC Múrcia, Ricard Casas, entrenarà la propera temporada a Angola. El base Nedovic, ex-València, nou jugador de l'Unicaja de Màlaga, i aquest divendres, demà, tindrà lloc a partir de les 11 a la seu de la ACB, l'Assemblea General Ordinària. Els únics punts del dia són l'informe detallat del president, de Francisco Roca, i la proposta d'admissió dels nous socis per ascens, la repesca vaja del Guipúscoa, i l'acceptació de l'Ourense, però compta perquè el conjunt gallec pot tenir problemes perquè no hauria superat l'auditoria. Pau Gasol està coordinat amb el Premi Camí Reial de l'Institut Franklin de la Universitat d'Alcalá de Henares, que reconeix la feina dels espanyols a Amèrica del Nord, i l'escorta catalana Marta Montoliu renova amb el Cadí La Seu. Ho deixem aquí gràcies al Jordi Carretero, al Xavi Pagant de la producció i a vosaltres per seguir-nos cada dia a més. I també al Twitter, pendents, de les xarxes socials, @bàsquetaldia. Demà tornem.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas,